Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Benvinguts al programa El Campanar, un programa elaborat des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem des del control tècnic en Santi Grimau, Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Rubio. En el programa d'avui us donarem a conèixer un servei que ja fa més de 20 anys que està en marxa i que fa una gran tasca a favor de l'atenció de persones amb drogodependència. És el Centre Català de Solidaritat, el CECAS, una iniciativa promoguda per les Càritas de Catalunya i la Conferència Episcopal Tarraconense. Això serà més tard a l'espai de l'entrevista. I també us explicarem les novetats de la 12a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. No us ho perdeu. Abans, però, donem pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, que ens situa ja en l'any de la misericòrdia. Al llarg d'aquests propers diumenges del mes de novembre ens endinsarem en diversos temes que recull la butlla de convocació d'aquest any del Papa Francesc. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Un dia, en un dels seus recorreguts per Galilea, Jesús va arribar a la sinagoga de Nazaret. Li van demanar que llegís l'escriptura i la comentés. El text era d'Isaïes i Jesús va llegir: «L'Esperit del Senyor repose sobre meu, perquè m'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat als oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor». De l'Evangeli de Sant Lluc, capítol 4. Un any de gràcia. Això serà l'any sant de la misericòrdia que el Papa Francesc ha disposat que comenci el proper 8 de desembre, festa de la Immaculada i 50è aniversari de la conclusió del Concili Vaticà II. A aquest efecte, el Papa va escriure ja fa un temps la butlla de convocació del Jubileu de la Misericòrdia. Es titula Misericordiae Vultus, que em proposa comentar en aquest article i en d'altres de posteriors d'aquest mes de novembre com a preparació per a tan magne esdeveniment. Procurarem viure aquest temps amb la mirada posa en la misericòrdia de Déu, que ens va ser revelada per Jesús de Nazaret amb les seves paraules i els seus gestos, amb tota la seva persona i fins a l'extrem de morir per a la nostra salvació al patíbul de la creu. Com seria la mirada de Jesús? Podem imaginar-la contemplant escenes evangèliques, com quan mirava un malalt i el guaria, quan va mirar aquella vídua de Naïm que seguia plorosa al seguici fúnebre del seu fill, o quan va mirar Mateu als ulls, assegut al banc dels recaptadors, i el va cridar a ser un dels 12. El va escollir miserando atque eligendo. El va mirar amb amor i el va escollir, expressió que va commoure l'actual papa en llegir una homilia de Sant Beda el Venerable, fins al punt que va voler prendre-la com a lema seu. Diumenge 3 d'Advent s'obrirà la Porta Santa de la Catedral de Roma, la Basílica de Sant Joan del Laterà i les altres basíliques papals, i simultàniament a cada església particular s'efectuarà una cerimònia semblant. A la catedral i en esglésies de significat especial i santuari s'obriran aquestes portes per acollir amb el perdó de Crist tots aquells que vulguin aprofitar aquest temps de gràcia. És desig del Papa que arribi a tots la misericòrdia divina. Ha escrit sobre els presos que cada vegada que travessin les portes de les seves cel·les podran beneficiar-se de la misericòrdia, perquè aquelles reixes, si posen la intenció a guanyar el jubileu, s'hauran convertit en porta santa per a ells. Adeu-siau.
És el moment d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge 1 de novembre, solemnitat de Tots Sants. Escoltarem un fragment del capítol 5 de l'Evangeli segons Sant Mateu, versets de l'1 al 12.
Capítol 5è. Les benaurances.
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué i se li acostaren els deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient:
Feliços els pobres en l'esperit. D'ells és el regne del cel. Feliços els qui ploren. Déu els consolarà. Feliços els humils. Ells posseiran la terra. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos. Déu els saciarà. Feliços els compassius. Déu se'n compadirà. Feliços els nets de cor. Ells veuran Déu. Feliços els qui treballen per la pau. Déu els anomenarà fills seus. Feliços els perseguits pel fet de ser justos. D'ells és el regne del cel. Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit.
I tot seguit, mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, ens ofereix unes pinzellades per entendre millor l'Evangeli d'aquest diumenge.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. Avui diumenge, 1 de novembre, celebrem la solemnitat de Tots Sants. Com cada diumenge, ens reunim per escoltar la paraula i posar-la dins nostra perquè ens alimenti en comunió de realitat eucarística. Avui compartim l'alegria de festejar tots els testimonis d'aquesta comunió.
És una realitat que acceptem en goig i avui fem entrar la nostra trobada de comunió. Déu és el nostre pare, el nostre amic que ens ensenya el camí de la vida que ell mateix ens ha donat. Un ensenyament que ens arriba en la generositat de tots els que l'han deixat manifestar-se en les seves relacions humanes.
Avui augmenta en nosaltres la gran esperança en la força missionera que Déu ens ha donat. Sabem que podem arribar a l'alegria de l'acceptació dels dons que tots tenim. Els sants ho demostren i nosaltres ho podem experimentar en les trobades de fe.
El papa Benet XVI ens diu: el que l'Església anuncia al món és la paraula de l'esperança. L'home necessita la gran esperança per a poder viure el seu present. La gran esperança que és el Déu que té un rostre humà i que ens ha estimat fins a l'extrem. Per això l'Església és missionera en la seva essència. No podem guardar per a nosaltres les paraules de vida eterna que hem rebut en el trobament amb Jesucrist. Són per a tots, per a cada home. Qualsevol persona del nostre temps, tant si ho sap com si no, necessita aquest anunci. El Senyor mateix, com en el temps del profeta Amós, suscita entre els homes nova fam i nova set de les paraules del Senyor. Ens correspon a nosaltres la responsabilitat de transmetre el que hem rebut per gràcia.
Avui la primera lectura ens parla de multituds d'homes i dones que han demostrat aquesta vida neta i generosa seguint les petjades de Jesucrist.
L'autor del llibre de l'Apocalipsi ens en fa una bona estadística, curta i senzilla. La plenitud del poble d'Israel amb els 144.000 i la immensa multitud de totes les races, pobles i llengües. Tots porten el vestit blanquejat en el camí encertat que l'anyell ha obert i mostrat amb els propis passos. Tots expressem amb gran alegria els seus crits d'acció de gràcies.
La segona lectura ens l'obre aquesta esperança a la visió total de Déu, com ja tenen la multitud dels sants que avui celebrem.
Les paraules de la primera carta de Sant Joan ens animen a gaudir l'amor que Déu ens ha donat i ens segueix donant sempre, de fer-nos fills seus, de poder-lo veure i estimar, escoltant-lo mentre ens escoltem i mirar-lo mentre ens mirem amb ulls de fe en aquesta filiació. Així podem reflectir millor la seva imatge i ens hi anem transformant cada vegada més fins que el veurem tal com és.
El text de l'Evangeli ens obre la porta d'aquesta esperança i el camí per aconseguir-la i viure-la plenament.
A l'Evangeli segons Sant Mateu llegim les paraules de Jesús presentant-nos el programa de l'autèntica felicitat. L'arrel està en la nostra realitat d'imatge de Déu manifestada en Jesucrist, la paraula encarnada. Nosaltres no hem inventat la felicitat que ens correspon. Tot ens ve de Déu, i només trobarem la felicitat reflectint sense cap vel a la cara aquesta imatge, amb les actituds contingudes en les benaurances.
Avui a l'espai de l'entrevista parlarem del Centre Català de Solidaritat, el CECAS. És una fundació privada, sense ànim de lucre, fundada l'any 1991 i dedicada a l'atenció de persones amb drogodependència. És una fundació promoguda per les Càritas de Catalunya amb el suport de la Conferència Episcopal Tarraconense. Ara fa 10 anys que a Tarragona es va iniciar una comunitat terapèutica per a noies. I amb motiu d'aquesta fita, CECAS, juntament amb la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili, ha organitzat per al proper 4 de novembre una jornada acadèmica amb el tema L'addicció de la dona, claus per al seu abordatge, que es farà al Campus Catalunya de la URB, a Tarragona. Avui ens acompanyen, per parlar d'aquesta qüestió, Pilar Malla, vicepresidenta de CECAS, i Frederic Bayer, administrador de la Fundació. Benvinguts.
Gràcies.
El Centre Català de Solidaritat es funda l'any 1991, ara fa 24 anys. Amb quina missió, amb quins principis, o partint de quina necessitat?
Es va fundar en un moment en què hi havia moltíssim alcoholisme, que hi havia també molts problemes de sida, i que els Càritas de les diferents diòcesis de Catalunya es veien que tenien aquest problema. I llavors, a més, era un moment en què estava molt parlant de moltíssim del projecte Home, el projecte Hombre, i que depenia bastant dels bisbats de les diferents diòcesis d'Espanya. I llavors també em sembla que a Tarragona, va començar a Tarragona, o sigui que diríem que l'any que ve faria 25 anys que va començar, i va ser a Tarragona que va començar. I llavors, doncs, junt amb l'arcabisbe de Tarragona, el bisbe de Barcelona i tots els bisbes de la diòcesi, de les diòcesis catalanes, van pensar que es tenia que fer alguna cosa per donar resposta a aquesta necessitat. En un moment en què es veia important que diferents professionals intervinguessin en el problema de les drogodependències. Encara recordo el dia de la reunió que vam tenir amb els terapeutes, ens van començar a dir que veien una gran dificultat amb la quan hi havia homes i dones junts en el programa, perquè moltes comunitats, la majoria, són homes i dones. Resulta que eren un 10% de dones. Clar, resultava molt poca gent amb el nombre d'homes que hi havia. Hi havia 40 homes, llavors resulta que hi havia 4 dones. I, bueno, era una cosa que era molt, molt difícil de poder mantenir un equilibri. I que era molt difícil també que les dones se sinceressin dels seus problemes amb els homes. I llavors hi va haver la demanda de fer una comunitat diferenciada per homes i dones. I llavors va ser quan es va fer aquesta comunitat i es va venir aquí a Tarragona, que gràcies als carmelites van poder anar a la casa dels carmelites d'aquí a Tarragona. No? I, no sé, jo penso que, Frederic, potser tindries alguna cosa a dir en aquest moment,
home,
no?
Perquè
tu t'ocupes de totes les instal·lacions.
Sí, el que vull fer notar, vull dir, que va ser fruit d'una petició dels terapeutes nostres de que es veien incapaços de treballar amb equip, amb grup, havent-hi homes i dones. Llavors això va coincidir, ja anteriorment, els carmelites ens havien ajudat econòmicament a la sessió d'una fundació i tal, que per nosaltres, jo sempre ho he dit, si estem on estem, molt és gràcies als carmelites, perquè econòmicament per nosaltres ha sigut una tranquil·litat, i jo personalment, que porto l'economia, doncs el fet de tenir uns fons i uns diners perquè les subvencions arriben tard i tal. De totes maneres, val a dir que econòmicament la fundació que inicialment depenia pràcticament de les aportacions de les Càritas, aquestes aportacions pràcticament s'han quedat amb la mateixa xifra, que és important, però que és un percentatge petitíssim davant del volum econòmic que té ara. Vull dir, tenim 33 treballadors professionals.
Parlem a nivell de Catalunya.
A nivell, sí. I, esclar, llavors, després hem entrat, se'ns ha reconegut i hem aconseguit, doncs, convenis amb l'administració, tant per Can Puig com per altres llocs, i llavors les ajudes o les aportacions que rebem de l'administració representen el 60 o el 70% del nostre pressupost. I ara no solament ens van cedir allò, sinó que aquest any ens acaben de cedir un espai més del pis de sota que podrem ampliar i permetre potser augmentar de la capacitat de 20 noies o 20 dones a 24 probablement. Vull dir, per tant, per nosaltres l'ajuda dels carmelites, no solament econòmica, sinó amb aquests locals que vosaltres hi heu estat, que són preciosos, vull dir, doncs ens ha permès doncs, que aquesta comunitat, tot i estar en el centre de la ciutat, que en general doncs, això, però doncs, funcioni i l'èxit, jo penso, de permanència de les dones i els resultats són bastant o molt satisfactoris.
A part d'aquest equip també de professionals, hi ha també un gruix de voluntaris
important. Hi ha un gruix de voluntaris molt important.
Que ajuden a fer tallers, de fang, de...
Per exemple, la direcció, sí, bueno, hi ha el gerent, la gerència, això hi és, i tots els professionals són professionals pagats. Però després hi ha tot, diguéssim, la junta que s'hi dedica moltíssim, doncs que ja són voluntaris. I després persones que fan tallers, que no, de tot el que sigui, que són persones voluntàries. O sigui, tenim un gruix de voluntaris, però tenim, nosaltres ens sembla molt que el que... Són voluntaris preparats amb alguna cosa, eh? No, vull dir, no... Llavors, quan fem una jornada de formació, la fem sempre per professionals i voluntaris junts. Eh? No tenim dues categories. Aquí hi ha el professional, aquí hi ha el voluntari. Sí que hi ha dues categories, però cada un té la seva feina concreta. I el fet de tenir voluntaris, això a les persones que tenen aquest problema els ajuda molt, perquè pensen que jo valgo la pena. No venen pels diners, sinó que venen perquè jo sóc una persona que valgo la pena. Això ho hem viscut moltíssim amb els ajudants de cuina. Quan hi ha una persona que fa la cuina que és voluntari, això ho viuen com una gratificació, de dir, verdaderament, ens ajuden. Eh? I això em sembla que té un valor. Jo diria el valor humà i el valor humà que es respira en tot l'ambient. Eh?
Avançàvem a l'inici de l'entrevista que el proper dimecres 4 de novembre hi ha programada doncs, una jornada acadèmica conjuntament amb la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili. Què s'hi tractarà amb aquesta jornada?
Però, aquesta jornada, que per cert nosaltres estem molt contents perquè ha tingut molt èxit amb les inscripcions, clar, és de les primeres vegades que es fa una jornada dirigida només al problema de la dona. Eh? Perquè nosaltres aquests 10 anys, celebrem els 10 anys de la casa d'aquí de Tarragona per les dones, i l'any que ve són els 25 del CECAS, de tot el CECAS. No? Però en aquesta jornada es volen explicar quina és la causa, què passa, i per això hi ha diferents ponents, i quin és el tractament adequat o el tractament que ens sembla bé. Llavors, clar, donada aquesta la propaganda que hem fet i hem enviat, resulta que hi ha moltíssima gent d'aquí, de Catalunya i fora de Catalunya, que s'ha interessat pel programa, perquè hi ha molt poques cases que tinguin aquesta diferència d'homes i dones. Eh? I llavors és una cosa que la gent els interessa. Eh? I llavors, bueno, jo penso que sí, que es promet una jornada molt, molt interessant, perquè pels ponents, i també ens volem agrair moltíssim a la Universitat de Rovira i Virgili per tota l'ajuda que ens ha donat, l'obertura i tot el que ha posat a la nostra disposició perquè la jornada tingui èxit i puguin venir moltes persones. Venen de Catalunya i de fora de Catalunya, ja n'hi ha apuntades, no sé, 100 i pico, i bueno, que estem contents, esperant una mica que, no contents per l'èxit, sinó perquè si hi ha una cosa que funciona, perquè pugui funcionar per més gent. Eh? L'objectiu no som nosaltres, l'objectiu és la persona, i quan si una cosa funciona, doncs que més gent no pugui fer funcionar. Això és la nostra il·lusió, multiplicar el que s'ha fet.
Per oferir també un millor servei.
I fer un millor servei, gent. Un millor servei, sí, sí.
Recordem també als nostres oients que hi ha una pàgina web,
sí,
que és www.secasfundació.cat, allà hi trobaran doncs, tota la informació que necessitin, també informació de la jornada acadèmica. Recordem que SECAS és una fundació privada sense ànim de lucre per l'atenció de persones amb drogodependència.
Sí.
Pilar Malla, vicepresidenta de SECAS, i Frederic Bayer, administrador de la Fundació SECAS, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que sigui tot un èxit, que ja ho està, segur que ho serà, i endavant amb aquest servei que
moltes
feu des
gràcies.
De SECAS.
Moltes gràcies.
Fem ara un repàs als actes d'agenda per aquesta propera setmana.
Comencem pel dissabte 31 d'octubre, en què hi haurà el concert d'orgue Poblet, que és un concert inserit en el tercer Festival Internacional d'Orgues de Poblet, a càrrec de Jansen en Escola Antiqua. El preu de l'entrada serà 12 euros i, per més informació, al web poblet.cat. Tindrà lloc a l'Església Abacial de Santa Maria de Poblet a 8:45 del vespre. Organitza el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. El següent acte del dissabte 31 és la trobada diocesana d'animadors de cants de la litúrgia, amb els temes següents: la proposta de cants per a les celebracions de l'any de la Misericòrdia, la presentació del cantoral litúrgic bàsic i els assaigs de cants. Tindrà lloc a la Casa d'Exercicis de la Selva del Camp a 10:00 del matí i organitza el Secretariat Diocesà de Música Sacra. També pel dissabte 31 d'octubre, la novena de la Mare de Déu del Claustre. Serà del 31 d'octubre al 7 de novembre. Cada dia a 7:00 de la tarda, el rest del Rosari, la novena i Eucaristia. I el dia 7 de novembre, a 7:00 de la tarda, hi haurà la novena, el Rosari de Torxes i la celebració de l'Eucaristia. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a 7:00 de la tarda i organitza la confraria de la Mare de Déu del Claustre. Passem al diumenge 1 de novembre, canviem el mes, amb la cadena de pregària per les vocacions. Cada mes de novembre, les diòcesis amb seu a Catalunya se sumen a la cadena de pregària per les vocacions. Aquest any porta per lema la família cristiana font de vocacions. L'arxidiòcesi de Tarragona hi participarà els dies 1, 11 i 21 de novembre. Es pot comunicar l'hora o les hores de pregària al correu electrònic jmateu@arqtgn.cat o bé al telèfon 639-442-033. Per a més informació, al web cadenadeprevegaria.cat i organitza el Secretariat Diocesà de Vocacions. Passem al dimecres 4 de novembre, amb dos actes. El primer són les jornades del doctor Josep Ponigol. Els dies de la jornada seran tots els dimecres, que serà el 4 de novembre, 11 de novembre, 18 de novembre, 25 i 2 de desembre. Tindrà lloc al carrer de Sant Pau número 4 de Tarragona de 10 a 11:45 o de 7 a 9:15 de la tarda. I organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. I per últim, serà la jornada acadèmica amb el que porta per títol L'addicció de la dona, claus per al seu abordatge. Per a més informació, al web secasfundació.cat. L'accés a les jornades és lliure, però la inscripció obligatòria. Tindrà lloc a la sala de graus del Campus Catalunya a la Universitat Rovira i Virgili, a l'Avinguda Catalunya 35 de Tarragona, i començarà a 9:00 del matí.
Gràcies, Montse. Doncs tots aquests actes, com sempre, els podreu trobar a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. Recordem l'adreça www.arqtgn.cat. I obrim ara l'espai informatiu explicant-vos que l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i l'Arxiu Capitular de la Catedral han estrenat noves pàgines web per tal d'oferir un millor servei.
En totes dues pàgines s'ha remodelat tant el disseny com el visor per veure la documentació. A partir d'ara ja no serà necessari registrar-se per accedir als documents digitals, facilitant així encara més l'accés a la documentació digitalitzada. El registre com a usuari permetrà la sol·licitud de còpies en paper o PDF dels documents digitalitzats, així com la possibilitat de posar-se en contacte amb altres usuaris registrats a través d'un servei de missatgeria interna. Una altra de les novetats és la possibilitat de sol·licitar la reproducció de les imatges en format PDF, en lloc de paper tal com es feia fins ara. També es podran descarregar les imatges que sol·licitin en format digital sense necessitat d'anar a l'arxiu a recollir-les, ni haver de rebre-les en correu postal. Aquest servei es podrà abonar a través de transferència, targeta de crèdit o PayPal.
I ja està en marxa la 12a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. A Tarragona hi haurà dues projeccions, els dies 26 de novembre i 1 de desembre.
Nascuda com una de les primeres antologies contemporànies del cinema espiritual amb caràcter internacional, la nova edició amplia la seva presència al territori català, incorporant com a seu Girona, Lleida i Tarragona. La mostra presenta una completa programació de pel·lícules sobre el fet religiós, les diverses religions i la dimensió espiritual, així com el seu lloc en les societats democràtiques. Tot això es complementa amb diferents ponents que analitzaran tant la pel·lícula com les qüestions espirituals implicades, per tal de convidar el públic a una reflexió en profunditat. El dia 26 de novembre es projectarà la pel·lícula Timbuktu, nominada als Oscars a la millor pel·lícula de parla no anglesa, i el dia 1 de desembre una superproducció històrica sobre la Guerra de Corea, Oda al meu pare. La 12a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya ofereix una ocasió única de conèixer, de primera mà i amb experts, el cinema recent sobre la dimensió espiritual, obrir pistes per al diàleg interreligiós i donar eines per aprofundir la presència de les religions a la societat pluralista. Tota la informació de la mostra la trobareu al web de la Direcció General d'Afers Religiosos, gencat.cat/afersreligiosos, o al telèfon 93 554 58 52.
I tanquem el bloc informatiu explicant-vos que aquest passat diumenge 25 d'octubre s'ha clausurat a Roma la 14a Assemblea General Ordinària sobre la vocació i la missió de la família en l'Església i en el món contemporani.
El papa Francesc, en el seu missatge de cloenda, va explicar el que ha significat per a l'Església aquest sínode dedicat a la família. Certament no significa haver conclòs amb tots els temes inherents a la família, ha subratllat el Sant Pare, sinó que ha intentat il·luminar-los amb la llum de l'Evangeli, de la tradició i de la història mil·lenària de l'Església, i fonent-hi la joia de l'esperança sense caure en la còmoda repetició del que és indiscutible o ja s'ha dit. Segons el pontífex, el sínode significa haver instat a tots a comprendre la importància de la institució de la família i del matrimoni, fundat sobre la unitat i la indissolubilitat, i apreciar-la com la base fonamental de la societat i de la vida humana. Significa, ha dit, haver ofert una prova de la vivacitat de l'Església Catòlica que no té por de sacsejar les consciències anestesiades o d'embrutar-se les mans discutint animadament i amb franquesa sobre la família.
Cau el dia, cau la nit, cau i és l'hora de dormir, cau i tu no estàs amb mi.
Per avui posem punt i final a aquest programa El Campanar, amb el que us hem acompanyat durant la darrera mitja hora des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Us recordem que al web de l'Arquebisbat us podeu descarregar els podcasts del programa. Gràcies una setmana més per acompanyar-nos. Us deixem escoltant un tema de Lexus i Blaumut, que es diu Cau. Fins la propera setmana. A reveure.
D'un cel que ningú no ha vist i no ens agafem el que tenim. Cau, tot el que puja cau, surt de gravetat que cau. No ens deixa ni un sospir per escapar. Tot tard o d'hora cau, ningú pot evitar i cau. Potser és millor que pensis que no importa que tinguis més o menys, això no importa per res. Que no importa ni tu ni jo serem tan transcendents, que és teu que de moment no dura eternament. És l'hora de pensar en tot el que va passant. Cau i cau i ja no tornarà.
Cau i és hora de sentir fer intens tot el que vius, perdre el control del teu destí.
Cau, tot el que puja cau, surt de gravetat que cau. No ens deixa ni un sospir per escapar. Tot tard o d'hora cau, ningú pot evitar. I cau, potser és millor que pensis que no importa que tinguis més o menys, això no importa per res. Que no importa, ni tu ni jo serem tan transcendents, que és teu cada moment, dura eternament. Que no importa, això no importa per res. Que no importa, ni tu ni jo serem tan transcendents.
teu que de moment dura eternament. El dia cau la nit, cau i és l'hora de dormir.